protagonistes.
Les 9 i 5 minuts, ho dèiem fa un instant, la santcugatenca Marta Subirà ha renovat com a directora general de Polítiques Ambientals de la Generalitat, càrrec que ocupa des del primer govern d'Artur Mas. L'extinenta d'alcalde de Medi Ambient, Territori i Mobilitat, aquí a Sant Cugat havia desenvolupat la seva tasca en fins a 7 àrees del consistori, on va entrar el 1999. Marta Subirà, molt bon dia i felicitats per la renovació en el càrrec.
Gràcies, bon dia.
Com afronta els propers 4 anys davant les Polítiques Ambientals de la Generalitat, organisme que depèn, recordem als oients, de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat?
Bé, doncs aquests 4 anys realment són un repte. Òbviament hi ha dos elements que marquen aquesta legislatura. Per una banda, tot el camí cap a l'estat propi, tot el camí cap al referèndum, que això tindria un abast una mica més global, i després el que és la sortida de la crisi i el mirar de donar resposta a les necessitats de la gent, que en aquests moments doncs, ho estan passant realment malament. En aquest segon element, òbviament tots els departaments de la Generalitat estem totalment compromesos amb els dos aspectes, però en aquest segon element de sortir de la crisi, d'intentar doncs, estar al costat de la gent, és on nosaltres hi podem fer més. Al capdavall, les polítiques ambientals no deixen de formar part de la qualitat de vida de la gent, el fet de poder disposar d'una bona qualitat de l'aire, de garantia també d'abastament de l'aigua, per exemple, d'uns espais naturals protegits en bones condicions, dels que puguem gaudir en el nostre lleure, que al final doncs, són uns espais que estan aquí al nostre costat i que sovint els hi donem la importància que tenen, o un element importantíssim com seria l'impuls de l'economia verda com una via per sortir de la crisi, com estan fent molts i molts països en el nostre entorn, doncs són elements que ens toquen directament i que tenen una incidència directa en la gent.
Com pot fer pedagogia vostè en aquestes polítiques ambientals cap a la ciutadania, tenint en compte que estem vivint una situació, com deia vostè, de crisi molt important i on s'estan veient diferents retallades en diferents àmbits? I clar, jo em pregunto, un ciutadà és conscient o entén que se li retalli qüestions sanitàries, educatives i que les polítiques medioambientals continuïn treballant-hi en principi normalitat? Ara li preguntaré si també vostè pateix retallades.
Sí, entenc la pregunta perquè és un tema que com a bona periodista, diguem-ne, et fa ressò del que hi ha al carrer i del que es debat entre la gent. Però, com t'he dit fa un moment, les polítiques ambientals formen part intrínseca de la qualitat de vida de la gent. És a dir, si nosaltres no gaudim d'un medi ambient acurat, és molt més probable que tinguem problemes de salut de tota mena, no? Moltes malalties respiratòries, de tota mena, doncs, poden ser conseqüència d'un mal entorn en el que vivim. Per tant, nosaltres entenem que invertir, que en aquests moments és una paraula pràcticament retirada del vocabulari administratiu, però sí fer polítiques en aquest sentit, en el terme més ampli, polítiques ambientals, és positiu per la bona salut i qualitat de vida de la gent i del nostre entorn. Per tant, seria un error deixar de banda aquests temes, i a vegades és un error en el que es pot tenir la tentació de caure. Un pot pensar en aquests moments en què és tan important doncs, reactivar l'economia, que es creïn llocs de treball. Escolta, per què no rebaixem una mica les exigències, no? Per exemple, que hi pot haver de cara a instal·lar una empresa, de cara doncs, a fer les coses una mica més fàcils, però rebaixant nivells d'exigència. Bé, jo crec que això no ens ho podem permetre. Hi ha una sèrie d'elements que són consubstancials en aquests moments, que a nivell de progrés i a nivell social del país doncs, que s'han de mantenir, i a partir d'aquí el que sí que és la nostra responsabilitat és mirar de ser al màxim d'eficients, al màxim d'àgils, mirar que realment tothom qui vol fer alguna activitat econòmica a Catalunya, si és una activitat adequada i que encaixa bé en el nostre país, doncs que ho pugui fer de la manera més ràpida possible i, òbviament, que pugui aportar llocs de treball.
Pateix retallades, però, al seu departament?
Oh, i tant. El nostre departament, en conjunt, moltíssimes. El Departament de Territori i Sostenibilitat, com sabeu, tot el tema d'infraestructures doncs, ha patit moltíssim, però també a nivell de sostenibilitat doncs, ens hem vist obligats inclús a prendre decisions que segurament en circumstàncies normals doncs, no les haguéssim pres o ens les haguéssim plantejat d'una altra manera. Tot el tema de la concessió de la gestió de l'ATL, per exemple, no? Doncs ha estat un tema dolorós que, òbviament, la Generalitat en tot cas manté les competències de planificació i control amb tots els temes de l'aigua. En aquest cas, doncs, s'ha concessionat aquest servei. En el meu cas, per exemple, doncs, tot el que fa referència a subvencions entitats del tercer sector ambiental que juguen un paper important també en el país, doncs s'ha vist afectat. També als ajuntaments. Nosaltres tenim l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, que és una peça important i que en aquesta legislatura pretenem tirar endavant la llei del canvi climàtic de Catalunya, però en canvi les subvencions que veníem donant doncs, als ajuntaments també han patit ajustos, com a tot arreu.
Ara parlarem d'aquesta llei del canvi climàtic, que fa uns mesos ens va avançar també a Cugat.cat, però volem parlar-ne amb més detall. Ja que vostè m'ha tret el tema de la privatització d'Aigües Ter Llobregat, m'agradaria preguntar-li bastant directament si la sortida del conseller Lluís Recoder, exalcalde de Sant Cugat, amb qui vostè va marxar fa 2 anys, perquè ell també li va demanar, té alguna cosa a veure amb aquesta polèmica que hem conegut fa unes setmanes sobre la privatització d'Aigües Ter Llobregat?
Doncs no té res a veure en absolut. La decisió del conseller Recoder de marxar estava presa de molt abans. Ell mateix ho ha comunicat i ho ha dit en alguns mitjans de comunicació. Va ser, sembla que, tal com ho va dir ell, el mes de setembre. Jo ho sabia i ho puc confirmar perquè ho sabia de fa força més temps, potser fa doncs, 2 mesos, una cosa així. El que passa que en aquell moment doncs, es va decidir no comunicar-ho públicament. Per tant, molt abans de que es produís tota aquesta polèmica, una polèmica doncs, que passa moltes vegades quan es donen contractes aquí a Sant Cugat, doncs també ho havíem viscut en alguna ocasió, no? Quan es juguen tants diners i hi ha empreses interessades en fer-se amb un contracte, doncs és normal, tot i que ja a mi no em sembli bé, doncs que dintre de la dinàmica empresarial doncs es plantegin recursos, l'empresa doncs que no ha sortit guanyadora d'un concurs doncs plantegi oposició, diguem-ne, a la decisió que s'ha pres, i a partir d'aquí doncs s'entra en una dinàmica que en aquest cas jo crec doncs que potser fins i tot és excessiva, però que s'ha d'emmarcar més amb les dinàmiques empresarials que no pas amb una dinàmica política.
Però és una polèmica que s'ha donat en el si del propi govern, perquè és un organisme el que ha alertat, un organisme de la Generalitat qui ha alertat que això no s'estava fent correctament. També és una mica paradoxal, no?
Sí, realment és una situació insòlita, diria jo. Per una banda, com bé dieu, doncs, hi ha dos organismes que opinen de manera diferent. També cal tenir en compte que un dels organismes és una mesa de contractació format per 14 persones, algunes d'elles doncs, amb una trajectòria històrica, funcionaris, els funcionaris de la Generalitat, amb una trajectòria històrica molt, molt llarga, 14 persones que han avaluat les pliques de les ofertes de les dues empreses i han pres una decisió. En l'altre cas, és un òrgan unipersonal, és una sola persona doncs, que ha entès sota el seu criteri, doncs, que aquella decisió d'aquesta mesa de contractació de 14 persones doncs, no estava ben presa. En aquests moments s'han interposat també els recursos oportuns i veurem, aviam, quina és la resolució final del tema.
Veig que vostè continua en el càrrec que va començar fa 2 anys en el primer govern d'Artur Mas, com dèiem abans, perquè el senyor Recoder la va cridar directament quan li van atorgar aquesta conselleria. Vostè se sent còmode continuant sense el senyor Recoder al costat, ja que era el seu home de confiança també?
Sí, bé, la veritat és que per mi ha estat un honor i un plaer doncs, treballar al costat de Lluís Recoder durant tots aquests anys, primer a Sant Cugat i després a la conselleria, però hem tingut la gran sort en aquesta conselleria de tenir un relleu en la figura del conseller Santi Vila, jo crec que molt, molt adequat. En Santi Vila és una persona que respon a un perfil bastant similar al de Lluís Recoder, des del punt de vista de sensibilitat social, nacional i de tot tipus. Ve amb moltíssima il·lusió, amb moltes ganes, ha renovat en conjunt doncs, la confiança en bona part de l'equip que hi havia fins ara i per les converses que hem tingut fins aquests moments, doncs també moltes de les polítiques que seguirem ara endavant doncs tindran una certa continuïtat respecte a les anteriors.
És a dir, hi haurà un canvi de rumb per la marxa de Recoder, perquè vostè, i aquí en sabem a Sant Cugat, que Recoder era un gran defensor de les polítiques mediambientals i no sé si ara la política mediambiental de la Generalitat canviarà o no.
Bé, en principi jo crec que no, com et deia, per les converses que hem tingut fins ara, no ho crec. En aquests moments ho tenim tot molt, molt ben encarrilat, diríem, totes les dificultats pròpies del moment, però conscients de que tot allò que no podem fer amb diners, doncs ho hem de suplir amb actitud, amb estar al costat de la gent, amb mirar de ser realment àgils amb tota la tramitació administrativa, en els procediments, és a dir, que hem de ajustar també la nostra manera de fer a les noves circumstàncies.
Un dels principals objectius del darrer mandat era la reducció d'emissions de gasos amb efecte hivernacle. Què es pot fer des de les administracions locals en aquesta qüestió?
Bé, les administracions locals tenen una enorme capacitat d'actuar en el cas de la reducció de les emissions d'efecte hivernacle. Hi ha tot el sector que s'anomena dels difusos, hi ha una part, diguem-ne, de les emissions de CO2 que van vinculades a la reducció d'emissions per part d'empreses, i això està regulat a través d'una directiva europea, però tota la resta, les vinculades, per exemple, a la mobilitat, les vinculades a la construcció, a l'habitatge, a l'àmbit domèstic, diguem-ne, doncs tenen una relació molt directa amb les administracions locals. Aquí a Sant Cugat vam aprovar, quan jo encara era regidora de Medi Ambient, l'estratègia local de canvi climàtic, i en allà doncs ja s'apuntaven tota una sèrie d'elements. Després també vam fer una auditoria energètica en col·laboració amb la Diputació per veure com tots els diferents edificis públics de la ciutat, quines mesures podien fer, sobretot en aquest cas vinculades a l'estalvi energètic, també per reduir emissions a la nostra ciutat. Es van posar en marxa també dos autobusos híbrids que jo encara veig doncs, circular per la ciutat. Hi ha molts elements, com la pròpia vianantització del centre, el fet que la gent es desplaci menys amb cotxe i pugui disposar d'aparcaments on aparcar, doncs també és una mesura en aquest sentit que com comentava abans, a banda de la reducció de les emissions, que és importantíssima i que és un problema que ens afecta a nivell global de tot el planeta, doncs en aquest cas també és una millora en la qualitat de l'aire que respirem, que és un element que potser els ciutadans veuen encara d'una manera més directa.
A l'octubre vam conèixer que l'àrea metropolitana de Barcelona havia iniciat el tràmit per desprogramar el vial de cornisa que havia de travessar justament la Serra de Collserola. Aquest primer pas era necessari per eliminar la reserva viària d'aquesta zona i perquè Sant Cugat pugui preservar el que és la Riera de Vallvidrera i un corredor verd de 16 quilòmetres per 25 metres d'amplada. En quin punt es troba aquesta situació? No sé si vostè m'ho pot explicar, perquè llavors vam informar que després de l'exposició pública, això a l'octubre, l'última paraula la tindria el titular de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat.
Bé, jo crec que aquest tema tira endavant, ja fa molts anys que es venia perseguint. També recordo que en l'època en què jo encara estava a l'Ajuntament i l'alcaldessa era la tinenta d'alcalde d'Urbanisme, doncs, i l'alcalde era en Lluís Recoder, doncs ja havíem anat perseguint, havíem fet reunions amb els alcaldes, tant de Cerdanyola com de Molins. Per tant, és un tema que, d'aquells tràmits administratius, que a vegades convindria que fossin una mica més àgils, perquè s'ha estat allargant molt en el temps. Per tant, ara només falta, com dèiem, rematar-ho i que realment doncs aquesta reserva desapareixi i molta gent de Sant Cugat, de Valldoreix, doncs que n'està afectada, doncs ho pugui veure solucionat, i a més doncs tota la ciutat en guanyi. A partir d'aquí també en l'àmbit de Collserola s'està pendent de la redacció del pla especial del parc, que això correspon al Departament d'Agricultura de la Generalitat, a la Direcció General de Medi Natural, i que confiem doncs que també es resolgui aviat.
L'entorn natural de Sant Cugat, com estan escoltant els usuaris, està íntimament lligat sobretot per la presència de la Serra de Collserola. Ara, Parc Natural, l'aportació econòmica de la Generalitat a la gestió del parc s'havia de revisar. Segons el que vostè mateix ens va explicar fa un any, això ha estat així i ara no sé si quin paper juga el govern dins el consorci, si ha rebaixat la seva aportació o continua apostant fort.
Jo diria que amb motiu de tots els ajustos que està patint la Generalitat i la manca de recursos econòmics, sí que s'ha reduït, per no sé exactament, perquè com deia, la part aquesta de la gestió del consorci correspon al Departament d'Agricultura i a la Direcció General de Medi Natural, però diria que és sensiblement inferior, o no sé si s'ha arribat a produir aquesta transferència econòmica al consorci. Per una banda, és important que la Generalitat hi sigui, aquest va ser un guany, diguem-ne, que amb la declaració del Parc Natural doncs es va esdevenir, però sí que és veritat que en aquests moments la situació financera de les diferents administracions a Catalunya no és la mateixa, i això sí que és una cosa que hem de tenir en compte. De la mateixa manera que la Generalitat està veient reduir els seus pressupostos d'una manera espectacular, hi ha d'altres administracions, com la pròpia Diputació de Barcelona, que per circumstàncies, perquè ha augmentat la participació en els ingressos de l'Estat, doncs veu en vista augmentar el seu pressupost i de cara al 2013 en tindran més. Per tant, aquí, bé, jo sí que faria una crida a les diferents administracions per tal de que siguem una mica corresponsables els uns amb els altres, i que allà on no arribin uns, arribin els altres. Això he de dir que des de sempre, en aquest cas, la Diputació de Barcelona i els ajuntaments que formen part del parc sempre ho han fet, perquè fins aleshores, fins que no es va declarar el parc, la Generalitat no hi era, i per tant l'aportació sempre ha sigut del món local. Doncs en aquests moments en què la Generalitat té aquests problemes greus, segurament s'haurà d'allargar durant un temps aquesta situació en què el món local fa una aportació més alta.
Tot i que Sant Cugat o el Parc Natural de Collserola està, és parc natural i té una defensa de la serra més gran, hi ha amenaces encara, com la paraula Torre Negra, que parlem de Torre Negra, que està aquí a tocar del nucli de Sant Cugat, i quan es parla de Torre Negra sembla ser que les coses encara no estan del tot lligades, que no se sap, hi ha una incertesa de si es podrà o no algun dia urbanitzar a Sant Cugat. L'última informació que tenim és que el Tribunal Suprem considera que els terrenys de Torre Negra, propietat, recordem, de Núñez i Navarro, en la gran majoria, no reuneixen les condicions per ser declarades com a sòl no urbanitzable d'especial protecció, però, i això és important, no suposa que es pugui construir a la zona. Voldria saber com està aquest tema i si es pot dir de veritat i assegurar que Torre Negra no estarà mai urbanitzat i a quin preu també.
Bé, aquesta resolució que comentes del Tribunal Suprem, de fet, no deixa de ser un recurs sobre un altre que ja havia dit més o menys el mateix. A vegades donem les notícies com si fossin una novetat, quan de fet ja hi comptàvem, diguem-ne, amb aquesta resolució. Aquí, en els darrers anys, s'han seguit dos camins. Per una banda, en el seu moment, l'Ajuntament de Sant Cugat va declarar el sòl no urbanitzable de protecció especial o d'especial protecció, com acabem de comentar, i es va seguir tota una tramitació per declarar aquest sòl no urbanitzable, però després, a través d'un recurs que van fer els propietaris, es va tombar, diguem-ne, aquesta declaració de sòl no urbanitzable, bàsicament per dos motius, malgrat que els propietaris n'al·legaven 8, si no recordo malament. Per tant, 6 es van considerar correctes, però n'hi havia 2, que era el fet de que s'havia de traçar, de decidir quin traçat tindria la Ronda Sud, l'anomenada Ronda Sud, i l'altre, que el sòl podia ser declarat com a no urbanitzable, però no per la via d'especial protecció. I això, aquesta última resolució del Suprem, el que fa és confirmar aquesta altra resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Veient aquesta resolució, que en el seu moment ens deia, escolti'm, no hi ha cap problema perquè vostè el declari no urbanitzable, però no per aquesta via, i a més, concreti'm el traçat de la Ronda Sud, el ple municipal en el seu moment, amb una tramitació doncs, que també intervé la Generalitat, va dir, molt bé, doncs fixarem un traçat, que es va reduir moltíssim i en lloc de la ronda que en el seu moment doncs, s'havia arribat a plantejar doncs, és ben bé un tancament del que és la zona urbana de Sant Cugat per aquella zona, i després es va començar la tramitació com a sòl no urbanitzable sense esmentar el tema de la protecció especial, i per tant tot això està seguint també el seu tràmit. Si hem de fer cas de la sentència del Superior de Justícia que deia que subsanats aquests dos elements doncs es podria declarar l'espai com a no urbanitzable, tot hauria d'indicar que en el seu moment tindrem ja una resolució definitiva i favorable a les expectatives de l'Ajuntament i, per tant, de la ciutadania de Sant Cugat. A partir d'aquí, el tema estarà tancat. Fins ara, cap jutge mai ha parlat de drets indemnitzatoris ni de quin preu s'ha de pagar per tot això. Nosaltres entenem que no s'ha de pagar cap, que sobre aquest tema doncs, no n'hi ha de drets indemnitzatoris. En el seu moment, els propietaris que es van voler acollir a permutes ho van fer i els hi van a força bé. Els que no es van voler acollir aquestes permutes, doncs haurem d'esperar a que s'acabi el tema. Jo sóc optimista en aquest cas.
De totes maneres, no s'ha de pagar, però acabem de saber i conèixer fa tot just una setmana que l'Ajuntament sí que ha pagat a la família Busquets, propietària d'una zona també de l'altra part de la serra, que és la zona de la Floresta, que amb Busquets, 5,4 milions d'euros, és a dir, quan allò ja estava també protegit. Clar, 5,4 milions a una part de propietaris, però a l'altra no. Com se li explica tot això a la ciutadania en moments tan difícils?
Bé, com deien, al seu moment a Torre Negra es van oferir compensacions, i compensacions diria que bastant més generoses que aquesta que estem comentant ara, i tothom s'hi va poder acollir, tothom qui ho va voler, concretament amb el principal propietari de Torre Negra, em consta que es va estar a punt d'arribar a un acord que segurament hagués posat fi a aquest conflicte i que en el darrer moment doncs, es van fer enrere i no el van voler signar. Per tant, oportunitats d'arribar a acords amb l'Ajuntament i d'obtenir doncs, compensacions en forma de sostre amb altres punts del municipi, en un moment en què Sant Cugat estava en un moment de creixement important, doncs aquest moment hi va ser també, eh? I com deia, va haver-hi propietaris que s'hi van acollir i que amb aquests propietaris doncs, el tema es va tancar. En el cas de Can Busquets, també des de fa anys, la propietat de Can Busquets sempre ha tingut una actitud molt positiva, diguem-ne, de cara a l'Ajuntament, de cara a arribar a un acord, de cara a arribar... hi ha hagut, gràcies a aquesta posició de Can Busquets, doncs s'ha permès també resoldre altres conflictes amb tema de zones verdes a Sant Cugat, i per tant doncs jo desconec les negociacions que han conduït a aquest acord final, perquè es deuen haver fet en aquests 2 anys i no hi ha estat exactament el cas, però des de l'Ajuntament de Sant Cugat sempre hi ha hagut una actitud positiva de cara a resoldre els conflictes no per la via judicial sinó per la via de l'acord. El que passa que cal que l'altra banda també hi estigui d'acord, i potser la mateixa proposta, això repeteixo que ho desconec, però que s'ha fet a Can Busquets, potser aplicada a Torrenegra, potser els propietaris no ho haguessin acceptat.
I un últim apunt sobre Sant Cugat, just abans de que comencéssim aquesta entrevista m'explicava que Sant Cugat arribarà al CONAMA. Expliqui'ns exactament què és això, també molt lligat amb les polítiques mediambientals.
El CONAMA és un congrés que es fa a nivell de tot l'estat espanyol, que és el Congreso Nacional de Medio Ambiente, se li diu. Fa molts anys que es du a terme, i normalment es du a terme a Madrid. Des de fa uns anys hi ha un CONAMA més petit, que en diuen, no? El CONAMA local, que és el que uneix, diguem-ne, totes les polítiques ambientals que s'impulsen des del món municipal. La darrera edició va ser a Vitòria, va ser una edició molt exitosa, i l'Ajuntament de Sant Cugat doncs acollirà la propera edició del CONAMA local, si no m'equivoco, la propera tardor, i crec que és un esdeveniment extraordinari per la nostra ciutat, perquè la posarà també en el mapa, si no ho era prou, dels temes ambientals a nivell de tot l'estat espanyol, i podrà mostrar quines han estat també les seves polítiques durant tots aquests anys i definir quines han de ser en el futur. Crec que és una manera, diguem-ne, de posicionar-se en l'àmbit ambiental molt positiu i fer de Sant Cugat, com ha estat fins ara, doncs una ciutat pionera i capdavantera en temes de medi ambient.
Abans ho avançava vostè, que estàvem preparant una llei catalana de canvi climàtic que fixarà el marc en què s'implementaran les futures accions de protecció ambiental. Com està aquest tema i en què es traduirà exactament, perquè la ciutadania ho conegui millor?
Doncs la Llei Catalana del Canvi Climàtic l'hem començat a treballar en aquesta legislatura passada, i el fet de que s'acabés i es convoquessin les eleccions doncs la va posar en un moment en stand-by, però amb el conseller doncs en principi la llei tirarà endavant amb el nou govern, i per tant la seguirem treballant. Estem en una fase encara bastant preliminar de contactes. De lleis de canvi climàtic en el món n'hi ha algunes, però no moltes. D'entrada, nosaltres per redactar la catalana doncs ens hem fixat en aquelles que ja existeixen. Per exemple, a Escòcia, el Regne Unit doncs ja tenen lleis de canvi climàtic, també a Austràlia, a altres països, i hem de veure una mica quin és el contingut que li volem donar. Com ara dèiem, una llei en principi el que ha de marcar és grans línies, grans polítiques, sobretot també de sensibilització, de conscienciació, i posar quins són els paràmetres amb els quals es vol moure Catalunya en els propers anys. Tot just ara hem aprovat a final d'any l'estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic. Tenim per una banda la mitigació, que és la reducció de les emissions, i l'adaptació, que és dir, bueno, ja hi ha una sèrie de efectes, diguem-ne, que ja no podem evitar, que encara que es redueixin les emissions, hi ha uns aspectes doncs que ja hi són i que Catalunya s'hi ha d'adaptar, sobretot a nivell de costa, de muntanya. Ara està nevant molt al Pirineu, però l'any passat pràcticament no hi va haver neu, i per tant hi ha unes accions d'adaptació que també hem de fer. La llei en principi ho ha de recollir una mica tot, a grans trets, i després òbviament s'haurà de concretar amb polítiques i amb accions concretes. Però creiem que disposar d'un marc legal ampli que fixi els grans trets de les polítiques de la lluita contra el canvi climàtic, que vagi més enllà d'un govern, que sigui una llei aprovada pel Parlament, que la facin seva tots els grups parlamentaris i que tingui una continuïtat en el temps, creiem que és bo per donar estabilitat i continuïtat a les polítiques ambientals.
I aquesta llei quan podrà ser una realitat? Serà a llarg termini durant aquests propers 4 anys o
no, ja? Intentarem que... Tenim unes instruccions per part del president de la Generalitat de mirar de que les mesures legislatives, que les lleis que s'impulsin doncs es facin amb una certa celeritat, i per tant nosaltres confiem en que, bé, complint els tràmits que toquen i amb la convenient i necessària doncs participació ciutadana i d'experts que han de participar en aquesta llei, doncs jo calculo que en menys de 2 anys la tindrem feta.
Hem parlat a la ràdio de Sant Cugat amb la santcugatenca Marta Subirà, que, com dèiem, ha renovat com a directora general de Polítiques Ambientals de la Generalitat. Senyora Subirà, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquests propers 4 anys.
Moltes gràcies a vosaltres.